Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola, què hi ha? Els capricis del calendari han volgut que enguany el 31 d'octubre, darrer dia del mes de vigília del Dia de Tots Sants, dia en què a Catalunya fem la castanyada, tot consumim panellets, moniatos i castanyes, tot un símbol de la tardor, encara que cada cop faci menys fred, el 31 d'octubre, deia, caigui en dijous. O sigui que parlarem d'òpera mentre prepareu el sopar i totes aquestes delicioses menges que hem anomenat. No està malament entre àrea i àrea menjar un panellet. Sense abusar, que són molt dolços, però tan bons. En fi, i no em vingueu, si us plau, amb el Halloween, Això sí que no, si us plau. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial i dolça benvinguda. Endavant. Avui hem començat amb una obertura o sinfonia, tal com s'anomenava a Itàlia en aquella època, a principis del segle XIX. Correspon a una òpera molt desconeguda. No sé si la coneixeu. L'òpera en qüestió es diu Ser Marcantonio i és un drama jocós en dos actes, llibret d'Angelo Anelli, que, dit sigui de pas, fou també el llibretista de L'Italiano in Algeri de Rossini. La música de Ser Marcantonio és de Stefano Pavesi i l'òpera es va estrenar el 26 de setembre de 1810 en el Teatro a la Scala de Milà amb un gran èxit. La interpretació que hem sentit, que correspon al primer enregistrament mundial d'aquesta òpera, és la de la, a veure si ho dic bé, Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, sota la direcció de Massimo Spadano. Correspon a un enregistrament en viu fet en el Festival Rossini in Wildbad del 2011. Fa un mes, en el darrer programa de setembre, us presentava una minissèrie que dedicaríem a compositors destacats en el seu moment, però ara completament oblidats, que van estar actius abans, durant i després de la carrera de Rossini, el nostre referent temporal. Us recordeu? Li varen posar el nom de compositors menors del bel canto. Doncs bé, avui presentarem el segon programa de la sèrie i l'encetem amb Stefano Pavesi, el primer dels cinc compositors que presentarem avui. Ser Marcantonio, per cert, és la seva òpera més coneguda. I ara en parlarem. Stefano Pavesi va néixer en el poble de Casaletto Vaprio, avui en dia la província de Cremona, a la Llombardia, aleshores en territori de la República de Venècia, el 22 de gener de 1779. Va estudiar primer a la propera ciutat de Crema i després va passar a Nàpols, on va ser alumne de Piccini i de Fedele Fenaroli en el Conservatori de Sant'Onofrio. El 1799, mentre ell era estudiant, van tenir a Nàpols esdeveniments revolucionaris que va suposar l'expulsió del rei i la proclamació de la República. Pocs mesos després, restaurada la monarquia, Pavesi fou expulsat i deportat a França, on es va incorporar a la banda de l'exèrcit napoleònic. Pavesi ho va deixar el 1800, després de la batalla de Marengo, i va tornar a la seva terra, per immediatament passar a Venècia, on el compositor Giuseppe Gazzaniga el prendria sota la seva protecció i el va ajudar a estrenar la seva primera òpera, Un avvertimento ai gelosi, l'agost de 1803. En aquells anys, Pavesi va estrenar òperes a diverses ciutats italianes, Nàpols, Florència, Turí, Milà, etc., però la seva base romania a Venècia. El 1815 torna a la ciutat de Crema, on és mestre de capella a la catedral, juntament amb Gazzaniga, i després, tot sol, el 1818, a la mort d'aquest. També del 1820 al 1826 va succeir Salieri com a director de l'òpera italiana a Viena. La seva activitat en els inicis de la seva carrera es basà sobretot en l'òpera bufa, d'aquí surt la que fou la seva òpera més exitosa, recollint 54 representacions després de l'estrena, i l'única que encara recordem una mica avui en dia, aquest Ser Marcantonio. I una altra també força coneguda fou Agatina o la Virtù Premiata, estrenada a l'Escala el 10 d'abril de 1814, recordada sobretot com a precedent de la molt més famosa La Cenerentola de Rossini, amb arguments i personatges quasi coincidents. Recordeu? En varen parlar amb en Pau Monterde fa només dos programes. I ara us proposo sentir un altre fragment de Ser Marcantonio, el duet Brutto e Vecchio a la tua esposa dei Piacer, amb l'Oriana Castellano, amb Bettina i Marco Filippo Romano, Ser Marcantonio. L'orquestra i el director són els que ja hem esmentat abans.
Costei non me la fa. E lo scatto l'arrogante, ma costei non me la fa. Oh, vedete,
L'argument d'aquesta òpera és pràcticament fil per randa el mateix d'una posterior i molt més famosa, Don Pasquale de Donizetti. Un home vell, ric i congo, que es casa per anar en contra dels seus nebots i l'engalipen amb un casament fals que li costa car. Sembla el destí del pobre Pavesi que les seves òperes més famoses es veuen superades per altres que tracten del mateix i d'autors diferents, eh? La segona part de la carrera de Pavesi va anar més enfocada a òperes sèries i semisèries, i bàsicament a Milà, Nàpols i Venècia. La seva última estrena fou la de Fenella, o sigui, la Muta di Portici, igual que la Muette de Portici d'Auvers, una altra coincidència, a la Fenice veneciana el 5 de febrer de 1831. Les seves darreres obres, per l'estil musical, ja presagien Verdi. Stefano Pavesi va morir a Crema el 28 de juliol de 1850, als 71 anys d'edat.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
El nostre següent personatge d'avui és Carlo Cocca, nascut a Nàpols el 14 d'abril de 1782. Malgrat ser el fill d'un violinista, el seu pare el destinava a ser arquitecte. No obstant, la seva passió musical es va imposar i va rebre unes primeres lliçons per després passar al Conservatori de Santa Maria di Loreto, on, entre d'altres, fou deixeble de Fedele Fenaroli, com Pavesi. En acabar els estudis va conèixer Paisiello, que el va protegir, gràcies al qual fou nomenat pianista acompanyant en els concerts privats del rei Josep Bonaparte. El 1807 estrena la seva primera òpera, en el Teatro Valle de Roma, Il Matrimonio per l'Etera di Cambio, que seria la base de la futura La Cambiale di Matrimonio de Rossini. Burleta per música en dos actes que fou un fracàs. Decebut, Cocca volia tornar a Nàpols i deixar la composició, però Paisiello el va persuadir de no fer-ho. I així, a la seva segona òpera, Il Poeta Fortunato, va tenir una estrena exitosa a Florència. Això fou l'inici d'una fèrtil carrera que va veure tant èxits brillants com fracassos clamorosos. Thank you. Hem sentit música de Carlo Cocha, el cor Bienio Grande, situat a l'inici del finale de l'acte primer de Maria Stuart, Regina di Scozia, òpera sèrie en tres actes amb llibret de Pietro Giannone, estrenada en el King's Theatre de Londres el 7 de juny de 1827. Era la interpretació que en feien el cor Geoffrey Mitchell amb la Filharmonia Orquestra dirigida per David Parry. El 1820, quan la presència de Rossini ja era dominant a Itàlia, Cocha se'n va anar a Lisboa, on exerciria de compositor i director del Teatro São Carlos durant 3 anys, fins al 1823, i estrenaria 4 òperes. Després va fer les maletes cap a Londres, on del 1824 al 1827 exerciria d'intendent i director teatral del King's Theatre Haymarket, a part d'altres responsabilitats. Tot plegat no li donaria temps més que de presentar una òpera en aquest teatre de londinenc i fou aquesta Maria Stuart, protagonitzada per una gran diva de l'època, Giuditta Pasta. L'èxit de públic no fou gran. Va tornar a Itàlia el 1828. D'aquesta època fou l'estrena de la seva òpera Rosmonda, o Rosmonda d'Inghilterra, que Donizetti va fer una amb aquest mateix títol. Melodrama seriós en dos actes, llibret de Felice Romani, i estrenada a la Fenice de Venècia el 28 de febrer de 1829. Sentim-ne un fragment.
Thank you.
Era un subtil duet amb un dels personatges fora d'escena, In banda te mi parte, amb Yvonne Kenny, Rosmonda, i Diana Montague, Arturo, l'Orquestra Filharmonia i David Parry a la batuta. Aquesta òpera fou estrenada per Judita Grisi en el rol protagonista i ens explica la tràgica història de Rosmonda Clifford, amant del rei Enric II d'Anglaterra, que és assassinada al final per mà de la reina Leonora, esposa d'aquell, malgrat que el rei la té tancada en una torre. Rosmonda no va tenir èxit per diverses raons, però en general sembla que l'estil de cotxe, per bé que havia adquirit experiència en els seus anys fora d'Itàlia, era massa acadèmic. La dominació de Rossini encara era present, per bé que ja estava a punt, aquell mateix any de 1829, de retirar-se de la composició d'òperes, com bé sabeu. El 1833, però, Cotxe va aconseguir el seu èxit més gran amb l'estrena de Caterina di Guisa. Melodrama en dos actes, llibret de Felice Romani, basat en una novel·la d'Alexandre Dumas. Estrena que es va produir a l'Escala el 14 de febrer d'aquell any. Malgrat ser una òpera de només quatre personatges, i en el moment de l'estrena no gaire equilibrada en veus, doncs presentava dos tenors en els rols masculins, que més tard, en una revisió estrenada a Turí el 1836, el rol d'Enrico, duc de Guisa, va passar a un baríton. Una partitura altament dramàtica va ser l'artífex d'aquest èxit. Sentim de l'acte primer el duet Infierir così potete, en Carmela Polonio, Caterina i Stefano Antonucci, Enrico, l'Orquestra Filarmònica Italiana, dirigida per Massimo De Bernard, enregistrament en viu fet en el Teatro Chiabrera de Savona el 1990 en l'exhumació moderna d'aquesta òpera.
Thank you.
El 1836 Cocce va esdevenir director de l'Acadèmia Filarmònica de Torino i el 1840 substituí Mercadante com a mestre de capella de la Catedral de Novara, una catedral per on hi van passar, pel que es veu, nombrosos noms il·lustres. A partir d'aquell moment, la seva activitat gairebé es reduiria a l'ensenyament i a la composició de música sacra. De fet, va estrenar la seva última òpera, Il Lago delle Fate, el 6 de febrer de 1841 en el Teatro Regio de Torí, molts anys abans de la seva mort. El 1868-1869 va participar en una peça, el Lacrimosa, en el Rèquiem que per iniciativa de Verdi van compondre entre diversos autors italians, cadascú una peça, en honor de Rossini, que havia mort el novembre de 1868. Aquest Rèquiem, però, mai es va arribar a executar. Carlo Cocce va morir a Novara el 13 d'abril de 1873, només un dia abans de complir els 91 anys.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Passem al tercer compositor d'avui, Francesco Morlacchi, que va néixer a Perugia, a l'Itàlia central, el 14 de juny de 1784, i ja de molt nen es va interessar per la composició. Va estudiar amb el seu oncle Giovanni Mazzetti per després traslladar-se a Nàpols, que, com podeu deduir pel que aneu sentint, era la meca musical a l'Itàlia d'aquells temps, on tothom acudia per tenir uns bons estudis musicals. A Nàpols va estudiar en el Conservatori de Santa Maria de Loreto, on va ser alumne de Nicola Zingarelli, ell mateix afamat autor operístic. Finalment, Morlacchi va anar a parar a l'altre focus musical de la península, a Bolònia, on va ser alumne del professor més prestigiós de l'època, el franciscà pare Stanislao Mattei. Allà hi coneixeria Rossini, gairebé 8 anys més jove que ell. Va començar, com tants altres, component farses que no es van arribar a estrenar. La seva primera òpera representada fou una de dramàtica, Corradino, a Parma el 27 de febrer de 1808, òpera que també es va veure a Roma i a Milà. El 1811 va assumir el càrrec de Kapellmeister de l'òpera italiana de Dresden, on l'havia recomanat la famosa contralt Marietta Marcolini. A Saxoni va romandre uns quants anys, sent vist per la crítica com a representant de l'antic estil musical. A Dresden hi va estrenar unes quantes òperes, entre elles la que es pot considerar la seva més famosa, la seva particular versió del Barber de Sevilla.
Poi di bocca in bocca, vedi
La Calunnia, mio signore, és la famosa ària de Don Basilio, tan celebrada en la versió de Rossini. Era el baix Aureo Tomici amb l'orquestra juvenile Encanto de Terni, dirigida per Gabriele Catalucci. Bé, si teniu el cap la de Rossini i la compareu amb aquesta, de seguida veureu per què Morlacchi estava considerat un representant de l'escola antiga. De seguida es veu que fa pudor de ranci al costat de l'esplèndida ària de Rossini. Morlacchi va fer servir el llibret antic, el de Giuseppe Petrosellini, el mateix que havia emprat Paisiello el 1782, o sigui que la lletra és exactament la mateixa. Rossini va fer servir un nou llibret de Cesare Stervini. Morlacchi va compondre la seva òpera el 1815, just abans que Rossini, però aquest la va estrenar abans, el febrer de 1816 a Roma, mentre que Morlacchi ho va fer en el Teatre de la Cort de Dresden el 29 de maig del mateix any. Morlacchi va ocupar el seu càrrec a Dresden fins a la seva mort, però anava fent viatges a Itàlia on anava presentant òperes, a Nàpols, a Milà, a Venècia, etc. Un dels seus grans èxits fou Tebaldo e Isolina, melodrama heroic en dos actes amb llibret de Gaetano Rossi, estrenat a la Fenice de Venècia el 1822. La seva obra va acabar tenint certa influència alemanya, cosa lògica havent estat 30 anys a Dresden, i va acabar fent de pont entre la tradició del segle XVIII i les noves generacions, com Bellini i Donizetti. La seva última òpera la presentà a Dresden el 1829 i fou una de còmica, Don Desiderio. Francesco Morlacchi va morir a Innsbruck el 28 d'octubre de 1841 als 57 anys d'edat. Ben aviat, el seu lloc a Dresden fou ocupat per un jove de nom Richard Wagner. El teatre d'òpera de la seva Perugia natal porta el seu nom.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Michele Carafa va néixer a Nàpols el 17 de novembre de 1787 en el si d'una família aristocràtica, de les més importants de la ciutat. El seu pare era el príncep de Colobrano i entre els Carafa s'hi comptava fins i tot un papa, Pau IV, allà pel segle XVI. Va rebre una sòlida formació musical i el 1802, només amb 15 anys, va compondre la seva primera òpera, Il Fantasma, estrenada el 1805 en el teatre privat del príncep de Caramanico, el seu padrí. El 1806 es trasllada a París, on va ser alumne de Cherubini. Va abraçar la carrera militar per pressions del seu pare i va esdevenir tinent d'hússars a l'exèrcit francès, on arribaria capità. Tornat a Nàpols, el 1808 es va casar i va reprendre els seus estudis musicals amb Fedele Fenaroli. Aquest nom ja ha sortit diverses vegades avui, eh? No obstant, va seguir a la milícia i va formar part de la desgraciada campanya de Rússia de Napoleó. La restauració dels Borbons a Nàpols va comportar la fi de la seva carrera militar. Aleshores va dedicar a compondre òperes que serien estrenades en els teatres napolitans. Consagrat com a compositor teatral, va tornar a París el 1821, on triomfaria amb Joana d'Arc a Orleans, a l'òpera Comique. Encara que establert a la capital francesa, va continuar estrenant òperes a Itàlia fins al 1826, en què va presentar l'última, Il Paria, a la Fenice. El seu més gran èxit l'obtindria, però, a París, el 1827, amb Masaniello. I encara que va continuar estrenant fins al 1838, les òperes de Rossini i Donizetti jugaven en contra seva i el van deixar a l'ombra, malgrat les seves evidents qualitats. Amb Rossini, per cert, va mantenir una estreta i llarga amistat i va compondre algunes peces de les òperes d'aquest, que sempre anava de cul i necessitava ajudants. Va ser professor de composició i contrapunt en el Conservatori de París del 1840 al 1858. Michele Carafa va morir a la capital francesa el 26 de juliol de 1872, als 84 anys d'edat. D'aquest autor sentirem un fragment de Le nozze di Lammermoor, drama en dos actes i llibret de Luigi Balocchi, amb la mateixa trama de la Lucia de Donizetti, estrenat en el Teatre Italià de París el 12 de desembre de 1829. L'ària de Lucia, O di sorte crudel, amb Jorge Di Donato i l'orquestra de l'Òpera de Lyon, dirigida per Riccardo Minassi. Thank you.
d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
I arribem a l'últim autor d'avui, el més desconegut, Carlo Valentini, del qual n'he pogut saber ben poca cosa, que va néixer a Lucca, a la mateixa ciutat que Puccini, el 1790, que moriria a la seva ciutat natal el 1 d'abril de 1853. Fou alumne de Pacini, per bé que aquest era més jove que ell. El 1827 fou nomenat director del Teatre de Messina, a Sicília, on hi romandria fins al 1835. El 1838 es va traslladar a Nàpols, on estrenaria una òpera titulada Ànima, que no va tenir gens d'èxit, però a finals del mateix any estrenaria a Roma Gli Aragonesi in Napoli, que sí que va tenir més fortuna. En els darrers anys de la seva vida els va passar a Lucca, on havia nascut. Durant aquest període, l'any 1845, va estrenar en el Teatre del Fondo de Nàpols l'òpera semiseriosa Il Sonnambulo. Ull, no confondre amb la Sonnambula de Bellini, eh? Aquest sonàmbul tenia llibret de Felice Romani, el gran llibretista de l'època, i va ser emprat per diversos compositors, entre ells Michele Carafa, de qui hem parlat abans, que va estrenar el seu sonàmbul el 1824 a l'Escala. O sigui que quan Valentini va estrenar el seu era un llibret que ja tenia els seus anys. D'aquesta òpera sentirem l'ària que canta el personatge d'Adele, Lasciami, se il mar sommesso mormora, amb Joyce DiDonato i l'orquestra de l'Òpera de Lyon, sota la direcció de Riccardo Minasi. I avui ho deixarem aquí. Recordeu que encara farem un tercer programa d'aquesta sèrie, però això serà d'aquí un mes. Vosaltres esteu convocats molt abans, d'aquí a només 7 dies, i aleshores us explicarem altres coses. No deixeu de sintonitzar-nos, si us plau. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.